ens fa molta il·lusió parlar d'un llibre, en aquest cas escrit per un formentereu, escrit i il·lustrat per un formentereu que sap del que parla. Estem parlant del llibre, atenció al títol, dels més originals que hi hagi mai, parlem de falutxos, balandres i pailabots, i amb el subtítol un petit repàs d'una època no massa llunyana. En Xico Castelló Ferrer, en aquest cas, ell ha sigut capità durant molts anys, encara segueix fent la mà, però ja s'acosta doncs, el seu moment d'aturar, de fer la jubilació, i ara ha volgut escriure i dibuixar aquest llibre. Ja està present a les llibreries, segur que enguany en aquest Sant Jordi serà un dels llibres que ho petarà, i és un petit repàs dels barcos, de les barques, que hi havia a Formentera i aquí a les Pitiuses, de vela, des de finals del segle XIX fins al segle XX. Avui el saludem ja sense més preàmbuls. Molt bon dia, Xico.
Bon dia a tothom. Com anem?
Molt bé, molt content de saludar-te. Gràcies per estar amb nosaltres aquest matí.
Perdona? Sento un poc fluixet, però digue'm.
Dic, molt content de saludar-te, que gràcies per estar amb nosaltres aquest matí.
Ah, carai, no, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, aquí estic.
Escolta, que t'imaginaves una edició tan i tan cuidada, tan polida d'aquest llibre? O sigui, apaïsada, amb dina quatres... és un llibre, doncs, per asseure's en una butaca, al sofà, i anar llegint i contemplant a poc, o sigui, és polit, no?, quan has escrit un llibre, veure quin és el producte final.
Home, jo estic realment gratament sorprès, perquè és cert que bueno, jo no pensava mai que això em pogués sortir d'aquesta manera, però, bueno, sí que és polit. El llibre, estic molt content com s'ha presentat, es papers d'una qualitat increïble, i, clar, representar les làmines, que això és, diguem, l'ànima del llibre, les làmines dels barcos que he dibuixat, pues, requeria que tinguessin unes dimensions... no es podia fer un llibret petit. I llavors, pues, també, la qualitat del paper també era important. Entonces, pues, bueno, jo, la veritat és que quan el vaig veure em vaig quedar una mica molt sorprès, perquè m'agrada molt com ha quedat. Sí, sí.
Enhorabona, idò. Escolta...
Ha fet una bona feina.
Anem abans, en aquest cas, està editat per Miquel Costa Editor, i amb la col·laboració del Consell Solar i de Trasmapi. Sí. Anem a pams. El primer que et vull preguntar, escolta, tu quan anaves a l'escola de petita, a les classes, escoltaves les lliçons o ja dibuixaves el paper o la llibreta?
Bueno, jo des de molt petit... tot el tema dels barcos, dels vaixells, de tot tipus, no? De tot el que és el món marítim m'ha llamat molt l'atenció. Supos que, bueno, per la forma de viure que es tenia a casa. A casa, una conversació habitual passava per dins algun barco, perquè tant per part de pare com de mare, venc de família de gent de la mà, entonces vaig créixer també a cavall entre les dues illes, que és a Formentera, perquè passava... Jo vaig estudiar a Eivissa, tot s'ha bé, llavors també, bueno, per una mica difícils aquestes coses, en fi. Era una cosa que no... Jo dispersava molt les classes, era un poc enverro sort d'estudiar.
Ei!
I sí que es va que quan, quan daven una lliçó que no m'interessava massa, pues, igual estava damunt el llibre mateix que estava estudiant, o damunt els quaderns, pues, pintant barquets.
Així, eh? O sigui, ja et ve de petit. Sí. O sigui, tu has mamat, diríem, mar, has mamat... saigo des de menut, barques des de petit, és el teu ecosistema natural, perquè expliques doncs, que per part de pare i de mare vens de família marinera. Diríem, especifica'm això, els teus abuelos o els teus papàs eren capitans, els teus abuelos?
Bé, mira, per part de mon pare, per el que he pogut averiguar i el que s'han pagat a casa... tots els meus abans passats, fins al meu reguado, varen ser tots patrons de cabotatge. Entonces, pues bueno, a casa era el meu avi, el meu abuelo, m'empalgava voltes de barcos, m'empalgava de falutxos, m'empalgava de tot el que he posat una mica en el llibre. I per altra banda, el pare de la meva mare també havia estat marino, havia de molt petit, molt jove, se'n va anar a Amèrica, com molta altra gent de per aquí, amb barcos. Va dedicar tota la seva vida a la mà, tant un com l'altre, dedicaren tota la seva vida a la mà, entonces, bueno, jo imagino que quan tens un net inquiet, que també li agrada una cosa que així d'aquí, pues, bueno, tu hi vas contant coses i bueno, tot això d'aquí em va anar quedant, pues, no sé, com una algo pendent, no? Algo pendent de mirar, de revisar, d'estudiar, de... no sé. Però sí, sí, a casa era complicat tenir una conversació de moltes hores seguides, que no sortís algun parc quan
mig. Quin és el teu primer record? El teu primer record a la màquina és fent un trajecte a Eivissa Formentera?
Fent un trajecte a Eivissa Formentera, bueno, des de molt petit. Records de la mà de petit, doncs bueno, d'anar amb un pare, ell havia anat amb un barco de càrrega d'Eivissa, amb un paio de bot. Estava un cap de setmana allí, quan, per exemple, descarregaven, podia quedar un dia a casa. Pues un dels records més grossos que tenc és de certa vegada, que era petit, quan devia tenir 3-4 anys,
wow.
No el tenc gravat. Sí, arribar el bot de rescat que tenien allí a Filla Bocitana, per cuidar amb mon pare, i sortir els dos a pescar per allí fora, fora el bot a foc, allí a vora els Malvins, al rem, i per tornar, me'n record que mon pare em va voler fer una gràcia, i amb un ram fèrem espada del barco, amb un mocador d'aquells antics que es duia del ram, fèrem una bola, i en salt de ram pues, feien timó. Això va ser la meva experiència de vera que vaig tenir, no? No és que n'hi he tingut moltes, però que això, bueno, és un record molt viu que tinc d'aquest dia, sí. I llavors, pues, de molt petit, bueno, estava, ja et dic, venia quan tenia vacances, de l'escola, m'anava a Formentera moltes estones, llavors estava per Eivissa per aquí jugant per damunt del moll, en fi, d'una manera o l'altra sempre he vist vinculat en el mundillo aquest marítim, sobretot d'aquí d'Eivissa i Formentera. També mon pare llavors va passar a Manal de Jovendadores, ell tenia base a Formentera, amb la qual cosa, pues, bueno, el cap de setmana venia cap a Formentera, els dilluns me n'entornava cap a Eivissa de l'escola, i vaig estar així durant molts anys, fins que, bueno, vaig decidir deixar d'estudiar i fotre'm a treballar, i, en fi, un poc així va ser tot. Però mai he estat massa lluny de la mà, no... Bueno, un tema que m'ha agradat. De petit volia ser marino, volia ser patró, i així ha estat. Així ho vaig fer.
De fet, vas estudiar a l'Escola d'Arts d'Oficis i vas dedicar a la...
Bueno, jo vaig fer el graduat escolar, que no era CES, sinó el graduat escolar aquí a Eivissa. Vaig provar de fer un mòdul d'automoció, de mecànic, treballar de mecànic. Anava també a les tardes, quan podia, no? Vaig fer-hi uns 3 anys així, saltejats una mica, a Arts i Oficis, però no vaig arribar a treure mai ningun títol d'això d'aquí, no? O sigui, era simplement anar-hi per fer alguna cosa, m'agradava. Allí tocàvem dibuix tècnic, tocàvem dibuix artístic, tocàvem ceràmica, era un món molt buit, era una cosa que m'agradava estar allí. I llavors ja, bueno, estudis nàutics els vaig fer a Palma de Mallorca, l'Escola de Nàutica Pesquera de Nàutica de Palma de Mallorca, quan ja havia acabat el servei militar. Em vaig adonar que si no s'estudiava, pues, et limitaves molt professionalment i que si volia fer el que m'agradava, pues, no em quedava més remei que anar a una escola a estudiar i ser el que hem fet tots. Tots els que em havien fet aquesta feina, no n'hi ha altra aquí. així és, sí.
Escolta, si agafem el llibre, veiem que està dividit el que és, doncs, l'índex en una primera part. En el que fas, diríem, un escrutini, fas una numeració i un resum i una definició amb dibuixos de, per una banda, parells de vela llatina. Ahir en parlàvem aquí a Ràdio Illa amb la Raquel González.
Vull aprofitar per dir que m'apareix una iniciativa estupenda i ojalà vagi endavant. Ojalà vagi endavant perquè... Serà bo per tots, jo dic, clar que sí.
Hi havia na Raquel, hi havia na Carme Castelló, hi havia en Vicent Tur, i vam parlar una miqueta de la vela llatina, i aquí, atenció, divideixes, clar, i només parlàvem del llaüt, però tu també hi poses el falutx, la tartana, el xabec, el místic i el balatxer. I després parles d'aparells de veles àuriques i de tall, ara m'hauràs d'explicar què és això, i l'aparell rodó, ànima, que és hostès. I la segona part... Hi ha alguns vaixells del Fotovicenca a l'època dels pailabots, i hi ha una sèrie de vaixells que segurament els més majors i gent d'una certa edat doncs ja encara recorden, no? L'Armando Palerm, l'Isla Pitiusa, l'Isla Bucitana, el Dolores Escandell, el Pedro, el Rafael Verdera, la Unión... O sigui, que entenc que aquí es barregen des d'una descripció tècnica com també de records personals, no?
Exacte.
Veiem, hi ha unes reflexions. Però ara anirem pel que fa. Primer, els aparells de vela llatina. Jo m'he estat mirant els dibuixos. Jo no tinc massa, diríem, massa sensibilitat estètica pel que fa al dibuix. Jo miro i dic, ostres, tu, entre el llaüt i el feluig, si els veig iguals, els veig pràcticament iguals. I tu els has dibuixat allà superbé. Quina diferència hi ha entre tots aquests? El llaüt, el feluig, el tartan, el xavec, el místic i el balatxer? Per exemple,
bueno, mira, jo aquí explico una mica tot el que he recollit de molts retalls d'una feina, si vols dir, d'investigació, no? Jo, bueno, com que és un tema que m'apassiona, pues retall o de premsa o llibre que trobava o publicació meva que parlava d'aquests temes, putopuf, aquí ho tenc, aquí me'l mirava, aquí llegia. Entonces, a voltes, pues claro, trobaves que te parlaven d'un feluig, te parlaven d'un místic, i bueno, jo anava investigant perquè tenia ganes de saber quines diferències hi havia, el que m'estàs més o menys plantejant tu, no? Entonces, aquí, per exemple, en el tema de Sabada Llatina és una bala bàsicament triangular, val, però que segons com nas, o sigui, com nas arbolat es barco, en la forma de col·locació dels pals, la forma concreta de la bala, perquè, per exemple, és la bala mística, que és una bala llatina, però no és un triangle perfecte, és un trapecio. Entonces, pues bueno, tot aquest tipus de bales eren unes bales que eren bastant comuns per les aigües de les Illes Pitiuses, sobretot, bueno, i per tota la Mediterrània, diguem-ne, no? Però eren més, aquí quizá vàrem tardar més temps a assumir altres tipus d'aparells. Per exemple, la bala llatina va aguantar més anys que altres puestos, perquè era el que es coneixia. Entonces, bueno, el que he fet ha estat això, buscar un poc la diferència de cada tipus d'aparejo, val? I llavors també diferenciar un poc, perquè per exemple nosaltres aquí comúment li deim un llaüt. A casa, per exemple, mon pare m'apagava del llaüt del meu regal. Però realment no era un llaüt, era un feluig. Hi ha unes certes diferències en la forma de construcció, que no és que sigui molt diferent, però per exemple un feluig solia ser d'una construcció més robusta, més forta, i te dic solia ser perquè no sempre era així, que no un llaüt. Un llaüt era un barco més ben treballadet, més rasets, més qui s'ha dedicat a la pesca, val? Que no a transport de mercancies. I quan parlem d'un llaüt, d'un feluig, pues, bueno, estan parlant d'un barco destinat una mica més a l'escabotatge, a transport de mercaderies. Aquí a Eivissa, per exemple, es feren joies i se'n feren de grossos. Un feluig, per exemple, podia tenir... Quan parlàvem d'un feluig, tots ens imaginàvem, els que hem llegit coses d'aquestes d'aquí, d'un barco d'un tonatge de, no sé, d'unes 20 tonelades, 30, però se'n feren hasta de 100 i pico. Va fer un feluig aquí, que estava catalogat com a feluig, que era un barco, el Genoveva, que era un barco de 120 tonelades, però és que era el 110. Un barco important. Entonces, pues bueno, jo el que he buscat és diferenciar un poquet, en els coneixements que havia pogut anar trobant, diferenciar-te un poquet, bueno, pues que li agradi aquest tema, poder trobar pues, les diferències que tu m'estaves plantejant ara, saps? No sé si ho he aconseguit, però clar, presentar, jo el que em plantejava era presentar només una làmina, que això llavors ja bueno, jo no havia pensat mai publicar un treball d'aquestos, però simplement vaig recollir informació, vaig fent dibuixos pel meu gust personal de mirar-me'ls, per descobrir com eren aquests barcos, i vaig anar prenent coses. Entonces, bueno, va aparèixer una bona idea compartir això d'aquí, i evidentment cada un llavors treu les seves idees concretes sobre aquest tema, no? O sigui, no... Jo, si l'idea que tinc d'un feluig és aquell plantejat aquí amb un dibuix, si l'idea que tinc d'un místic també, i tot està basat en informacions que he anat buscant i he anat trobant. Això és, a fet, no és que jo digui, vinga, vaig a poder investigar això d'aquí, ha fet feina de molt de temps. Quan
molt
tinc
bé.
Vacances, per exemple, per no avorrir-me, doncs, bueno, vaig fent coses així, no? I m'ha sortit tot això d'aquí.
I després tenim els aparells de veles àuriques i de tall. Quina diferència hi ha entre aquesta i la llatina?
Bueno, les veles àuriques ja eren veles més de forma trapezoidal, ¿vale? I eren la típica bala cangreja, diguem-ne, no? I aquest detall seria el que avui en dia es coneixen com els flocs. Els flocs són les bales triangulars, també, però que no treballaven igual que una bala llatina. Cada bala tenia la seva funció. És cert que, per exemple, llavors, les bales aquestes àuriques, pues, també es havia de diferenciar quin tipus de barcos portava, quin tipus de palos portava, si duia dos, si duia tres palos, si duia un pal major o un pal de maçana, si duia un sol pal, si duia tres palos, duia trincat major i maçana. Entonces, en funció de la distribució que duia de l'armadura, d'aquí apareixia si era una agudeta, si era una balandra, si era una com es diria, una agudeta de balatxo, És que aquest món és tan extens que és molt difícil concretar cada cosa que era, saps? Sí que és cert que, per exemple, quan jo parlava amb alguna persona d'edat, amb marines, companyers meus, que han navegat un dia durant tota aquesta vida, jo els preguntava, per exemple, sobre un barc en concret, i ells, claro, ells me deien el que sabien de l'experiència que havien tingut. Aquest barco igual, un moment de la seva vida útil, havia anat aparejat de bergantí, llavors, en sus anys, havia, per qüestió de menys personal a bordo, de menys tripulació i més facilitat de maniobra, i de que ja molts ja duien motor, doncs havia anat aparejat de goleta, i llavors acabava doncs, aparejat de balandra, i al final doncs, duia un pal només, amb unes vales d'emergència, per al cas de que fallés el motor, i així acabaren tots aquests barcos d'aquí. Jo he intentat diferenciar un poquet, doncs això, el que era una goleta, d'una balandra, el que era... Es feia servir una paraula, que d'aquí el títol del llibre, que era Espai de Bot.
Sí.
Vale, Espai de Bot és una paraula composta que ha derivat d'una paraula anglesa que és, bueno, de les paraules angleses que era Pilot Boat, que era uns barquets que anaven aparejats amb vales àuriques que es feien servir per dur els pràctics, els pilots, per exemple, per allà pel nord d'Europa, que, bueno, per guiar els barcos més grans per passar el canal o duien el pràctic a bordo, o aquestes coses d'aquí. Què passa? Aquest tipus de vales... duia unes prestacions en quan necessitava més gent a bordo que en poc temps es va fer, va desplaçar molt ràpidament d'escabotatges a la llatina per facilitat de maniobra i per tot. Entonces, bueno, jo tot el que he pogut llegir a voltes m'he trobat que, per exemple, bueno, aquest barco va aparejat de paio de bot. No és que no sigui correcte, però no era un aparejo de paio de bot, era un aparejo de goleta. Què passa? Que ara mateix ens trobem, quan he hagut, te vaig contar dues fases, no? Per exemple, fa uns anys, per anar a Eivissa, agafàvem la barca de Formentera. La barca. La barca podia ser de moltes maneres. Ara agafam un ràpid. I el ràpid pot ser un catamaran o pot ser un monocasco. Però tots veiem un ràpid. Entonces, separat del paio de bot, jo crec que es va fer servir per aglutinar tot aquest tipus de barcos de bada, que al final acabaran sent motovelers, i que, bueno, s'ajudaven del motor, de salvada, i varen crear aquesta paraula que s'ha aguantat durant, bueno, fins ara, avui en dia, quan es parla d'un paio de bot, ja més o menys tot Déu es fa un... És que em dirà aquest tema, es fa una idea del que era. Però crec que és important diferenciar, pues, que sí, que era un paio de bot, però, per exemple, aquí hi havia balandres que els deien paio de bots, i no era un paio de bot, era una balandra. No sé si m'he explicat massa bé, però,
sí,
bueno,
sí, sí.
He intentat fer aquesta reflexió, no? Bueno, és el que he pogut trobar, el que contrastant... fotos, contrastant opinions de gent i, bueno, he intentat de tota aquesta barretja resumir amb un... Bueno, amb un treball com el que he fet.
Molt bé. A la segona part, alguns vaixells de la flota eivissenca a l'època dels pailebots, ja els hem citat abans, les barques, a mi em sorprèn que me'ls he mirat i que hi hagin encara dos d'aquestos que segueixen en actiu, segons el posa el llibre, l'Isla Lusitana i el Rafael Verdera.
I a Rafael Verdera.
Que són, barques amb més de 100 anys. Com...
Sí, 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 sí. Concretament, Rafael Verdera crec que és de 1847, si no m'he equivocat.
Sí, sí.
Parlant un poc de memòria.
Ah, t'ho dic.
I Sis de Busitana és de 1856 o 57.
El Verdera del 41 i l'Isla Busitana del 56, sí.
I
escolta, i aquests vaixells, vull dir, no estan actiu per treballar, sinó deuen ser per treure'ls a passejar tant en tant, no?
Sí, bé, fan, ara, el darrer que he sabut, un el té un tal Arismendi, que el fa servir un poc per fer charters, el darrer que vaig poder averiguar d'aquest barco.
Uau.
Sí, sí, fan charters. Crec que, si no m'equivoc, encara té port base a Mallorca, Palma. I si de Busitana, el darrer que vaig poder saber del barco aquest era que està a Puerto Banús, estava, bueno... Es va crear una fundació, que és la Fundació Isla Busitana, que, bueno, una gent que estava molt animada en dur, bueno, en mantenir aquest tipus de barcos, i estava per Puerto Banús, el darrer que vaig saber és que estava en terra una mica abandonat, i ara pareix que hi ha un, bueno, que tothom ha trobat un mecenes que l'està ajudant a tornar a reflotar, però pel que tenc entès, en pocs mesos tirarà altra volta treballant, i segurament es dedicarà a fer fer això d'aquí, fer charters, eventos, coses d'aquells d'aquí.
Escolta...
N'hi ha més de barcos d'aquí,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El que passa és que els dos són els més vells.
Estem parlant amb en Xico Castelloferrer, autor d'aquesta preciositat, d'aquesta bellesa que és el Parlem de Falutxos, Balandres i Pailabots, un llibre d'aquestos que val la pena tenir, només per l'experiència estètica. Escolta, el Joven Catalina, que és un record que es va construir aquí al moll de la Savina, davant del Bellavista, o el que sí. Ocupa ara el Bellavista, es va anar construint allà durant uns anys, a finals del 19, es va acabar construït el 1885, i hi havia el teu Güelo, no el teu Reguelo, no? També amb...
El meu Reguelo, sí. Eren diversos socis. El començai, crec que només eren dos.
I d'on treien la tècnica i, diríem, el coneixement per construir una barca? Com...
No, bueno, això el va construir un mestre d'aixa, d'Eivissa, que es desplaçava a Formentera quan tenien ja la madera que els feia falta, la fusta que els feia falta.
I d'on la treien, la fusta?
I jo suposo que de per Eivissa. Hmm. Clar, aquests barcos... jo no he vingut a entrar massa en la construcció perquè és un tema que no el conec a prou, per no posar aquí ninguna animalada, que no és. Però moltes peces d'aquests barcos, la forma que vivien de dalt en el casco, venia definida per la madera que trobaven en la forma natural. O sigui, per exemple, si havien de fer dos quadernes d'una part concreta del casc, es buscaven dos branques de pibó, que tinguessin la forma ja adequada. I llavors treballaven. ¿Vale? Entonces, jo sé que la construcció, pel que jo havia sentit contar de mon pare, va tardar, quizá, uns 2 anys a acabar-se, i venia un mestre d'aixa d'Eivissa, pues, per exemple, quan tenien material, quan tenien claus, quan tenien tot el que havien de tenir, pues, venga, anava a fer una part del barco. I això va tardar, pues, això, uns 2 anys més o menys. Sé que toma d'aquí, el va construir, el tinc per aquí apuntat perquè no me'n recordo el nom, en Joan Torres Marí. Aquí posa, que també això ho havia sentit a contar una mica de forma anecdòtica, es posa com a fetge en 1885 perquè l'únic document que vàrem trobar sobre aquest barco és un document que el tenim a la família, que és la factura per un caire, la factura de compra del barco, la factura del material, que eren, si no me'n recordo, 900 i poques pessetes d'aquell temps, i per l'altre era una sol·licitud expressa a la comandància marina per construir un barco a Formentera. Bé, bueno, el més característic d'aquest barco, o més, diguem, destacable, és que pareix ser que junt amb un que es va construir també per la zona d'escaló, es deia Àngel, aquell era una mica més gros que el Joven Catalina, però han set les dues embarcacions més grosses que s'han construït a Formentera. Que jo en tenga coneixement, eh? Això és una feina que vull fer més endavant, de buscar, perquè, bueno... Quan ja. no pots asseverar que això va ser així, però pel que jo tenc entès, era així.
Ja per anar acabant, aquest Joven Catalina, sí. una barca, en aquest cas un falutx construït a Formentera, a la Savina, on podem caminar. Ara anava per tot el Mediterrani, per tot el Llevant espanyol, transportant mercaderia,
bueno,
no?
Bàsicament, principalment anaven aquí per la costa propera d'aquí del Llevant espanyol, però es havien fet alguns viatges a Motril, pel que he pogut averiguar, es havien fet viatges a Portmany, a la zona de Cartagena, per Àguiles, tota aquella zona d'aquí. Jo, pel que tenc entès, bàsicament, el lleut aquest, el negoci es va iniciar perquè el meu abogat ja va venir el dia desplaçat fora d'aquí, però llavors quan va tornar va veure que el negoci d'escarbó es duia en barcos molt grossos, barcos més grossos, i s'inconvenient de fer la càrrega en el port d'Eivissa, doncs havien d'esperar els carros, en fi, tot el sistema que hi havia muntant, no? I ell va pensar que era una bona sortida comercial per anar a buscar el carbó allà on el feien. Entonces, tenc constància de testimonis, de paraula, de mon pare, de records del meu abuelo, que, per exemple, havien anat per Portinats, havien anat per les portes de Sant Miquel, en fi, havien tocat barri fort d'Eivissa i ell, pareix que aquest home pagava el carbó en caix. No, aquí no hi havia trampa, jo et pago tant de carbó, per tal temporada vendré a buscar-ne tant. El negoci va créixer prou que arribaren a tenir un magatzem bastant gros, amb un remanent sempre de carbó, a Santa Pola. Pareix ser que aquest carbó, pel fet de no ser carbó mineral, tot el vist amb molt de gasos, fa olor o alguna cosa així, la gent més pudent, amb més diners, estava interessada en comprar carbó de Sitges, que és que hi havia a Formentera. Ell va veure l'oportunitat d'aquest negoci i sé que, bueno, la càrrega principal que portava aquest barco era carbó, però en el viatge de tornada, pues, tot el que trobassin. Taula, espart, tot el que trobessin, gra, en fi, tot el que poguessin trobar per fer un fuete, pues, aprofitar i tornar.
M'escolta...
Això és un poc... Sí.
Xico, ja per acabar, tu al final del llibre fas una reflexió sobre la importància que van tenir aquestes barques que tu descrius i dibuixes en el llibre a la societat pitiusa. Avança'ns alguna cosa. Què és el que intentes de forma lúcida doncs, explicar?
Bueno, jo el que no cap d'entendre massa bé, supos perquè som un apassionat d'aquest tema, entonces, pues bueno, és com és possible que, per exemple, un port com Eivissa, que va tenir una importància comercial, importància relativa, comercial, de primer ordre, pel tràfic de mercaderies que venien. No, no era molt, però hi havia molts de vaixells i molta gent que vivia d'aquests barcos. I dic Eivissa perquè, bueno, Formentera era una presència més petita, diguem-ne, no hi havia una flota tan important. Entonces, bueno, jo tenc el record de petit, anar per allí pel moll de Ponent, que seria una altra mar tots els barcos de passatge, de veure-los tots abandonats, abandonats completament. Una cosa que eren el cordó umbilical per dur-nos, o sigui, el futur en aquelles illes, per créixer. Per aquí parlàvem dels hotels, parlàvem dels comerços, parlàvem de mil coses, però tot això venia pel demà, no venia en 3 milions. Entonces, no me molesta, però no cap d'entendre que una illa com Eivissa, per exemple, en aquest cas, hagi viscut una mica, no vull dir que ningú hagi fet res d'això d'aquí, cuidado, no vull dir que es val interpretar les paraules, però que aquesta part de la història hagi quedat com un poc oblidada. Ens ha vengut aquí el turisme, ens ha passat per damunt i, bueno, jo em vaig, no en subdicació, però tenia ganes de fer aquesta feina precisament per parlar un poc d'això d'aquí. Per no oblidar una part que crec que és important de la nostra història, del nostre desenvolupament com a societat que som ara, no? Dic jo. No sé, igual... He posat les meves reflexions, però és el que penso.
Molt bé. Està bé que la gent es mulli i això és d'apreciar quan un autor doncs, també posa doncs, collita pròpia dels seus pensaments i les seves anàlisis i reflexions. Gràcies, Xico. T'agraïm molt aquesta estona per a Ràdio Illa aquest matí. Recordeu, el llibre ja és a les llibreries. El parlem de falutxos, balandres i pailabots. Una petita repàs doncs, d'aquestes embarcacions de vela que han surcat les aigües de les Pitiuses i d'altres bandes, però que han tingut el seu origen aquí. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i també tingueu bon dia i bona feina.
Vinga, salut.
Gràcies i adéu.